La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I'm in.
I seguim endavant, amb aquest Seijollo d'un disc del 1957 que es deia La llegenda dels Jívars. Alerta. Deixeu-me que us expliqui una història d'una dona que es deia Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. In arte, com diuen, Ima Sumac, o bé l'Índia Sumac. Resulta que aquesta noia, que va néixer el 10 de setembre del 1922 als Andes, a Ichocan, al Perú, podia cantar prodigiosament. Arribava a les 4 octaves i mitja, la que la va convertir, més que una cantant prestigiosa, en un autèntic monstre de fira. Tant és així que una vegada va actuar a Barcelona i la van dur al Barcelona de Noche al Paral·lel, un local de transvestits, i quan ella es va enterar, per poc mata els organitzadors. I és que era una estrella, a Amèrica sobretot, amb el seu marit Moisés Vivanco, que la va llançar a Capitol Records en una sèrie d'enregistraments i algunes pel·lícules a convertir-se en una mena de princesa de Brooklyn, mig inca, mig peruana, mig americana. Una llegenda urbana que va sortir amb Charlton Heston a El secreto de los incas i més endavant una pel·lícula que es deia Omar Khayyam. Les seves cançons han lluït a El gran Lebowski, a Aprile, a Confesiones de una mente peligrosa, El rei de Califòrnia. En definitiva, què passa? Passa que ha mort. Ha desaparegut un autèntic mite de la música cutre, exòtica, sud-americana, de la indústria americana dels anys 50 i 60. La llegendària Taita Inti, la verge del Déu Sol, l'autèntica i única Ima Sumac.
Mama, 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 mama.
la fi d'una època. Ja no queda, no queda veu. I és la veu d'Ima Sumac. Era la veu d'una dona que era ella única. És a dir, no heu sentit quatre senyores diferents cantant trossos d'una mateixa cançó, sinó una mateixa cançó interpretada per una única veu, la de la desapareguda Ima Sumac.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Откиньте мне веки.
La finestra indiscreta cada nit delira fins les 3 de la matinada.
La setmana passada vam parlar amb Montse Ribé, responsable de DDT Efectes Especials, amb motiu de l'exposició que la seva empresa té muntada al Festival de Molins de Rei, que està en marxa en aquest instant. Però, òbviament, no parlem cada dia amb una catalana guanyadora de l'Òscar, així que vam aprofitar per colar-li unes quantes preguntes més sobre els seus futurs projectes, i és que algun d'ells donarà molt que parlar.
No, Sam! Deixa-la estar!
He sentit com ho deia! Ens vol matar, senyor!
Mentida! L'Espígol no mataria ni una mosca! Oh, és un hòbit gras i fastigós que odia l'Espígol i que s'inventa mentides!
Llipac repugnant! T'esclavaré el cap!
No, cap!
Mentiré jo! Tu ets!
Si les plantes estem perduts!
M'és igual!
Senyor dels Anells i en català. La mescla sona molt bé. Com tothom sap, Guillermo del Toro està treballant en El Hobbit, la prequela de la famosa trilogia que J.R.R. Tolkien va escriure fa 71 anys. Guillermo del Toro ja ha treballat diverses vegades amb Montse Ribé i David Martí, i per això ara tenen l'oportunitat única d'embarcar-se en aquest gran repte amb ell. Uns catalans responsables, en part, dels efectes especials i de maquillatge del projecte més esperat dels propers anys. No es pot dir que no, oi? O sí?
Sí, doncs ens va... aviam... La cosa encara està una mica així, no? Que no sabem res molt segur perquè està molt al principi encara, però sí que el Guillermo ens va fer una trucada, el que passa de tal com és el Guillermo, no? Que de cop i volta truca, sí. I la trucada va anar així, no? Que ens truca i diu, oye, que me voy a firmar el contrato para hacer el Hobbit, ¿se vienen 2 años a Nueva Zelanda?
Sí.
¿Sí o no? Contestarme ahora, que la vas a recomendar, ¿cómo? I res, vam dir, bueno, doncs sí, no? En principi sí, el que passa que bueno, ara ho hem de parlar. Ja han parlat altres vegades, no? I sembla que la cosa va endavant, vull dir, ell fa la pel·lícula, la proposta segueix en peu, sí, i nosaltres, bueno, estaríem encantadíssims d'anar. El que passa que si anem aniríem, s'ha d'acabar de parlar, però suposo que no aniríem tant com a DDT, sinó com el David i jo, no com a empresa, sinó que nosaltres aniríem a treballar a Nova Zelanda amb Weta, no, que és l'empresa d'efectes especials que també va fer el senyor de los Anillos, sí. I això, i aniríem a treballar amb ells, llavors clar, s'han d'acabar de parlar moltes coses i tot, però bueno, si la cosa continua que sí, nosaltres sí.
Els rumors sobre aquesta nova entrega estan disparats i aquestes són algunes de les dades que hi ha sobre la taula ara mateix. Guillermo del Toro serà director i guionista, mentre que Peter Jackson es limitarà a tasques de guió i de producció. Sobre els protagonistes només sonen Ian McKellen, que repetiria com a Gandalf, i Andy Serkis, que tornaria a encarnar el Gollum. Christopher Lee ha declarat que li encantaria ser Saruman, però que als seus 86 anys es veu incapaç de viatjar a Nova Zelanda. Tot i així, ha dit que es conforma en posar la veu del drac. El rodatge començaria a Nova Zelanda a finals del 2009 per estrenar-se el desembre del 2011. Tot i que era una sola novel·la, s'ha decidit dividir-la en dues parts i estrenar la següent un any després, el desembre del 2012. Fins i tot s'ha especulat amb la possibilitat que sigui rodada en 3D, una tècnica que torna a estar més de moda que mai als Estats Units. Com encaixarien Montse Ribé i David Martí en tota aquesta maquinària?
Clar, sí. El que passa és que també, d'alguna manera, són com plantejaments diferents, no? Perquè, clar, quan fas... que el Hellboy, diguéssim que et donen una part de una porció, no, de la pel·lícula, en aquest cas, aquest personatge de Hellboy petit, i tu et responsabilitzes com a estudi, diguéssim, no, com a DDT d'això. En el Laberinto del Fauno era tots els efectes, no, per DDT. I en aquest cas ets com una peça dins de tot l'engranatge gegant, no, del que suposa fer una pel·lícula d'aquesta envergadura, no?
Sí. Però... Intimida una mica, això, o què?
Intimida? No. Home, una mica sí. Ens intimida el fet d'anar allà a treballar per una altra gent, no? Que, clar, penses, bueno, cadascú té les seves tècniques, no? Aviam com treballaran ells, sabíem si nosaltres treballem igual. Però la veritat és que ens ve també molt de gust, perquè d'alguna manera serem responsables del que ens donguin a nosaltres, no? Potser són un parell de personatges o tres, o encara no ho sabem, però una mica treus el pes de sobre, perquè no estàs portant tota l'empresa, no?
No tens tota la pressió, tampoc.
Exacte, et responsabilitzes d'això, i en aquest sentit per això també ens ve molt de gust, no? Acabar allà també per aprendre, treballar amb altra gent, no? Que té molta experiència i bueno, és una mica, doncs, això.
Com no volem ser sensacionalistes, encara no podem assegurar la participació catalana al Hobbit, però DDT té altres projectes a punt igual d'interessants. Un film català parlat en anglès anomenat Paintball, que arribarà el 2009, i Forasters, el nou film d'Aventura Pons.
Sí, aquestes pel·lícules que, bueno, les que has fet referència, les vam rodar així durant l'estiu, no? I són potser les que estan més properes d'estrenar. Bueno, l'Aventura Pons és ja, no sé exactament quin dia, però bueno, està ja molt proper. La de Paintball encara no ho sabem. Però bueno, l'Aventura Pons són efectes especials, però són realistes, no? Era envellir una persona, no? Que és un del tipus d'efectes especials que es poden fer, i el que crec que pot estar vinculat amb un director com l'Aventura Pons, no? No crec que ell mai ens pugui demanar un monstre ni coses d'aquestes.
M'estranyaria, però vaja.
Sí, bueno, mai se sap, però... I després a Paintball, doncs, és més d'efectes gore, no?
Recordeu que Forasters s'estrena el 28 de novembre i que, tal com indica la Montse, el tema anava d'envellir a Joan Pera, que ja ens ho va explicar quan vam visitar el rodatge a principis d'any.
És el mateix personatge amb 40 anys de diferència, perquè aquí, tal com veus ara, no em veieu, però estic ara amb una cara que semblo vell de debò, és que realment...
Se acerca y me dice, ¿qué, te llevo? Se pone tan pesada que no sé cómo decirle que no. Total, que me subo en el coche y veo a la tía, acelera, atrás. Y se suicida, conmigo dentro.
¡Qué horror!
Y lo peor no es eso. Lo peor es que se me queda la cara completamente destrozada, en plan fantasma de la ópera. No veía la manera de despertar. Era un monstruo.
Eres un monstruo de todas formas.
Doncs de monstres la DDT en sap molt, així que Alejandro Amenábar no s'ha de preocupar per res, que el seu nou i esperadíssim projecte Àgora està en bones mans.
Sí, clar, sí, també sí. Vam fer durant a l'estiu i això, vam estar rodant amb la Amenábar, l'Àgora, exacte, i bueno, també hi ha efectes, són més aviat, si són realistes, també.
Sí.
I...
Home, la veritat és que aquest és un projecte molt esperat, però del que no se sap encara gran cosa, no?
No, que... és que el mantenen molt en secret, no? Bueno, se sap, crec, que va sobre Hipàtia, no?, una filòsofa, en l'època d'Alejandria i això, però la veritat és que no deixen dir molta més cosa, no? A nosaltres la veritat és que el guió ens va agradar molt,
sí.
I crec que la pel·lícula... té molt bona pinta.
Té molt bona pinta.
Sí, jo crec que estarà molt bé. Perquè hi ha molta gent que diu, ah, però per què ara es posa potser a fer una pel·lícula així d'època,
sí,
no? D'aquesta...
Sí.
Però la veritat és que a mi em sembla molt bé, no?, que s'arrisqui a fer coses completament diferents, si estan bé, i el guió estava superbé, i la pel·lícula, la veritat és que jo crec que tindrà... Espero, vaja, que tingui molt d'èxit, perquè tenia pinta, doncs, això, d'estar molt bé.
Haurem de confiar en el criteri de la Montse, perquè ningú sap pràcticament res del nou projecte d'Amenábar. Una història sobre Roma i Egipte protagonitzada per Rachel Weisz, rodada a Malta durant 3 mesos i que ha comptat amb un gran pressupost de 73 milions de dòlars. Qui li hauria dit això a Menàvar quan rodava tesis? Doncs apa, 2 de setembre de 2009 sabrem si la successora de Mar Adentro val la pena. Fins aviat!
Un petó a la Montse, un petó a l'Alfons, un petó de la finestra indiscreta i a la clàssica i amb elegància. I, de fet, un petó a la Kate. Kiss me, Kate. O més aviat, que la Kate ens petonegi a nosaltres. Perquè un dia d'eleccions, un 6 de novembre del 1953, és a dir, ha fet 55 anys, es va estrenar als Estats Units el primer musical en 3D. En 3D vol dir en 3 dimensions, sí, els de les ulleres. Però en musical i ballant, és a dir, que en aquest cas no eren monstres que se't venjaven o una fletxa que t'arribava directament al cor, sinó que directament els ballarins passaven damunt teu. I va ser precisament amb l'adaptació cinematogràfica d'aquest clàssic de Cole Porter que s'havia fet al teatre el 1948 i transformava l'Amansiment de l'Harpia de William Shakespeare en un autèntic espectacle, amb focs d'artifici, amb Alfred Drake i Patricia Morrison i més tard Howard Keel i Catherine Grayson, en Miller i Bob Fosse ballant a les ordres de George Sidney. És un dels musicals més complets, amb més cançons bones. Més cançons bones de Cole Porter, vull dir. És a dir, n'en va fer de boníssimes, però tantes i tan bones concentrades en una sola obra, pràcticament és insuperable. És a dir, que a l'hora de triar per recordar-ho així, amb una mica de justícia i de plaer, hem hagut directament de sortejar-ho. Qui ha guanyat? En Miller. I ha guanyat el Two Don Hutt.
Darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight.
Crazy man!
I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot.
Yeah.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But sister, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot.
It's too darn hot.
According to the latest report, every average girl you know much prefers her lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adams, for his matter, is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot.
Well, cool.
La finestra indiscreta.
Pensé que no habría ido muy lejos con sus cachorros y decidí instalarme en la enorme haya y vigilar los alrededores. Allí ya la había visto una vez. No había razón para que no regresara. Bastaba con aguardar a que pasara.
Sembla anglesa per l'argument, nena i guineu. És francesa de realització, Luc Jacquet, el director del Viatge de l'Emperador, i és una amistat inolvidable i una altra de les estrenes d'aquest cap de setmana. La veritat, no pas precisament de les més indispensables, però sí d'aquelles que en realitat ens fan pensar en un cinema ben realitzat, dirigit a una població determinada menor de 14 anys, teòricament, que un diu, i qui som nosaltres per jutjar-ho, en definitiva? Clar que, quan veus els adults que enfoquen tan malament moments de la seva carrera en què ja consagrats podien fer el que volguessin i fer-ho tot bé, i et trobes amb un Ridley Scott i amb una Red de Mentires, amb Leonardo DiCaprio i companyia, que és una pel·lícula, en realitat, tan anodina i, podríem dir, tan poc creativa, és absolutament sorprenent que puguin llançar els diners d'aquesta manera a l'hora de fer una superproducció que, de ben segur, la setmana que ve serà la primera en el Hit Parade.
Nos estamos enfrentando a una guerra mundial en potencia. Nuestro enemigo, supuestamente nada sofisticado, se ha percatado de que somos un blanco fácil. Y poner fin al mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que parece.
Ed Hoffman es el jefe de la unidad, pero no sabe nada si no se lo saca el tío que está sobre el terreno, y ese soy yo. Agenda del día. Coche inmovilizado, disparamos, nada de intercambios, todos mueren.
¿Lo de siempre?
Eso es.
Ampliando imagen.
¿Qué te cuentas?
Cuelga el teléfono. ¿Estás ahí?
Sí.
Escucha, estás llamando la atención. A partir de ahora me ocupo yo.
Son las 6 de la mañana.
Tengo que salvar a la civilización, cariño. Lo que tienes que hacer es confiar en mí.
¿Cómo demonios esperas que lleve a cabo una operación si tú estás llevando otra paralela?
Ups.
¿Qué más me estás ocultando?
Red de Mentires es diu aquest disbarat. Bé, Ridley Scott havia dirigit Alien i Blade Runner. Què hem de fer? Continuar durant eternament a un director, malgrat que ens estigui venent allò que es diu gat per llebre? Anem cap al fer cinema. Manel Quinto és una persona intel·ligent i de bon gust. Bona nit, company. Benvingut al programa.
Bona nit.
Manel, et truquem bàsicament per felicitar-vos, acompanyar-vos i presentar el Fer Cinema, el Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa. Però et vull aprofitar i preguntar-te l'etern dilema, no? Què hem de fer? Seguir lluitant pel bon cinema o deixar-nos vèncer per la necessitat de triomfar amb les pel·lícules que manen cada setmana?
Bé, la missió del... si és que en té alguna, la missió del festival és lluitar pel bon cinema. Uh-huh. Lluitar pel bon cinema de gènere, en el nostre cas, i lluitar pel bon cinema en general amb els festivals que no estan escrits en una determinada direcció. Em fa l'efecte que, si no fos per això, els festivals ho tindrien canvi de raó de ser, perquè els festivals, que només ho basen tot amb el glamour, i amb una mostra d'estrenes més o menys escollida, pues, per mi no són festivals que em diguin res.
Jo, com que conec molt bé l'angúnia per això d'aquell pressing que hi ha sempre intentant que els festivals també, a més de pel·lícules interessants, bones o descobriments, el que sigui, sobretot, per què no porteu estrelles? Per què no passeu el superhit internacional de no sé què? Ja s'intenta fer una mica de tot, però sempre que hi hagi una dignitat i hi hagi un nivell, com a mínim, no? Però aquest pressing existeix, oi?
Sí, sí, existeix, i sobretot existeix cara al públic potencial, que moltes vegades pues, exigeixen, o volen, o els agradaria més que poguessin veure de prop determinades estrelles. Però això, és clar, ells no saben que aquestes estrelles es mouen moltes vegades no per qüestions de simpatia, que les tenen, són simpàtics alguns d'ells, i voldrien potser esdevenir o voldrien potser afavorir, però estan lligats per moltes feines, per qüestions d'agenda, i a més no poden anar per aquí per allà per tots els festivals que hi ha, que són molts. Això el públic no ho té en compte, no ho sap, i a nosaltres, els que ens toca pues, fer el festival, sí que ho sabem. Ja ens agradaria portar alguna estrella, però no sempre és possible, i no sempre és possible l'estrella que voldríem o l'estrella que ens sembla més interessant.
A mi el que m'importa és que del 12 al 16 de novembre la programació del FECINEMA, del Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, sigui coherent, sigui consistent i sigui interessant i la gent surti encantada. Aquest és el propòsit, no?
Sí, aquest és el propòsit, sí, sí. I que com més gent surti encantada, millor. I com més gent hi hagi, millor.
A veure, en aquests moments, amb Gomorra, amb la pel·lícula de Laurent Cantet, amb les diverses seccions del festival i totes les ofertes que feu, jo crec que pots tenir la seguretat de que com a mínim has complert amb un destí, que és el de la qualitat. Això està claríssim, eh?
Això ho hem procurat. Procurat com cada any. Potser no tots els anys ens és possible, però aquest any, per una sèrie de circumstàncies, hem fet unes pel·lícules que nosaltres volíem fer. No se'ns han escapat les pel·lícules fonamentals dintre del gènere. Jo crec que fer un festival que comença amb Gomorra i acaba amb Il Divo és un festival primer bo, en el sentit de que compleix amb les normes de que són cine de gènere, cine molt especial, és a dir, no un cine d'espectacle, no un cine Joel Silver, per exemple, i de llavors també compleix amb la norma que nosaltres hem imposat de donar primacia amb el cinema europeu.
Saps una cosa, ara, repassant programació i amb el que ens dius, m'adono que m'hagués pogut estalviar completament el Festival de Canes de l'any passat, perquè el millor del Festival de Canes de l'any passat el teniu vosaltres, eh?
Sí, bueno, això és una de les coses que nosaltres volem, en el sentit de que, esclar, anem als festivals, o tenim gent que va als festivals, aquests tan importants a primera, i si hi ha alguna cosa que nosaltres podem pescar i que sigui molt interessant i que no hagi sigut estrenat encara, doncs nosaltres l'oferim.
Parlem de Jacques Mircala.
Sí, tenim una exposició del Mircala. Sí.
Per això, explica'ns això.
Bueno, el Mircala, pues, a través d'alguns contactes, hem aconseguit que ens dongui, que ens deixi exhibir tota una sèrie de teatrets d'aquests, que jo et dic teatrets per dir-ho d'alguna manera, em recordo una mica aquest teatre de posa que a vegades es poden veure al sud d'Itàlia o que es poden veure sobretot a Praga, i que recreen determinades escenes de pel·lícules cinematogràfiques de fama, algunes d'elles que gairebé clàssiques, es pot dir. És una exposició que ens honora i que no crec que sigui una exposició que sigui gaire normal dintre dels festivals. I a vegades molts festivals el deixen de banda, l'assumpte de les exposicions, o fan exposicions d'elements o de personatges que els hi cauen al damunt. Nosaltres hem procurat triar una exposició que es digui amb el que estem fent i, a més, que afegeixi un element diferent, que no sigui... És a dir, una de les idees del festival és que no sigui només una exhibició de pel·lícules i no sigui només cine.
En definitiva. Per això hi ha Caravaggio, també, no?
Exacte. Caravaggio és una pel·lícula que nosaltres fem en col·laboració amb un centre d'inquietuds artístiques que hi ha aquí molt a la vora, que és de recent creació, i que ens han demanat alguna pel·lícula que tingui que veure amb cine negre i que tingui que veure, que doni possibilitats també amb un debat de tipus artístic, d'arts plàstiques. I hem pensat que Caravaggio era la persona que va ser a la vegada pintor i a la vegada marginal, amb les dues excepcions que té aquesta paraula, marginal quant a la llei, marginal quant a la pintura, en moltes de les seves obres.
Els cinemes multicinemes Atlàntida de Manresa, Alerta Gent, seccions de cinema negre, de fantàstic, pantalla d'actualitat, retrospectives, curs a concurs, la sessió de Cinefòrum, les golfes, el Plesidoscop. Què és això del Plesidoscop? Escolta'm.
El Plesidoscop és una mica com el Brigadun de Sitges.
Entesos.
Però el que passa, nosaltres ho podem fer dintre d'un teatre. Nosaltres tenim el Teatre Cursal, que potser ja l'has vist. I hi ha dos espais dintre del Teatre Cursal, el Teatre Gran i el Teatre Petit, que té unes 300 localitats. I aquest Teatre Petit, nosaltres oferim una sèrie de pel·lícules que no són d'estrena, que moltes vegades són homenatges o moltes vegades són pel·lícules, diguéssim, que han marcat o han tingut alguna cosa que veure amb determinades persones, en aquest cas persones que ens han deixat durant aquest any. Nosaltres passem dues pel·lícules de Richard Wilmack, passem dues pel·lícules del Paul Newman i dues pel·lícules del Sidney Pollack.
Entesos, és home, perfecte, perfecte. Jo sé qui s'ho passarà bé, doncs, el Jordi Valle, un dels membres del jurat, s'ho passarà pipa amb tot això, de ben segur. Envejo el jurat d'aquest any, eh? Tant pel material que tenen per triar com per, a més, el bé que s'ho passaran junts, eh?
Molt bé. Això és una de les coses que també a nosaltres ens agrada, que hi hagi ambient cinematogràfic i també ambient de bona amistat.
Del 12 al 16 de novembre a Manresa, al Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, Manel Quinto, un home de bon gust, amb criteri, un autèntic mestre en l'especialitat. Una abraçada, bona nit, que vagi molt bé, et felicitem un any més, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada, company.
Adéu.
Another Way to Die és de Jack White i Alicia Keys. Alerta, són els que canten Quantum of Solace, o com s'ha de dir, el nou James Bond.
la finestra èpica.
Som èpics i a vegades precisos i amb la sensibilitat habitual a l'hora d'explicar-nos l'actualitat des de París de la Maria Rovira. Bona nit, Maria.
Bona nit, Àlex. L'accés d'informació i la sobredosi cultural creen en la nostra època una aparent consciència col·lectiva sobre la sabidoria, l'erudició i el coneixement. 800 canals temàtics de televisió, informació 24 hores, accés il·limitat a dades i milers de publicacions especialitzades augmenten proporcionalment la incapacitat de comprendre el món. La paradoxa s'explica per una disminució gradual i geomètricament accelerada en la set d'aprendre. Sí, aquesta malaltia tan saludable de la nostra espècie, ara fagocitada pel virus de l'esport i de la informació no crítica. Sembla, Àlex, que el rei del planeta troba massa complex l'Olimp, és a dir, pretenem conèixer els Jimba de Namíbia i resulta que no sabem qui és el nostre veí, que per cert fa 3 mesos que és mort i no l'hem notat. El reduccionisme convertit en sistema és el motor econòmic fins i tot en temps de crisi, perquè la nostra sensibilitat, a força de tensionar-la, es reblaneix. Aquesta diatriba és en realitat una de les anàlisis que podríem desprendre's de Le Dernier Maquis, l'última pel·lícula de Ras, o sigui Ravage Amer Zeymek. Le Dernier Maquis és una intel·ligent metàfora que assimila l'ànima humana amb el maquis, la garrotxa, la garriga, aquesta vegetació baixa, tupida, poc productiva i d'aspecte hostil. Ras veu en aquest tipus de paisatge un ecosistema sanguini extraordinàriament ric on els últims resistents lluiten contra el pensament únic alhora que retrata aquest territori imaginari com una trampa que passa de protegir a agredir amb la seva solitud. Aquesta marginació creada pel maquis és en la pel·lícula de Ras una exposició dels efectes perversos del mestissatge i del relativisme cultural. Le Dernier Maquis presenta un petit empresari d'origen magrebí que amb 1000 tripijocs i molta precarietat munta una fàbrica de palets, aquesta modesta plataforma de fusta que juntament al contenidor és l'emblema del consum mundialitzat. El patró es diu Mao, no se sap si per Mahomet o Mao Zedong, ja que sota el gest generós de construir una mesquita pels treballadors, vol controlar l'aspecte de la vida dels seus esclaus que fins ara se li escapava, amb un imam com a sicari col·laborador. Le Dernier Maquis és un film de contingut que porta un guió contundent i una reeixida concatenació d'escenes, com la magnífica seqüència de Mao corrent la cortina que separa la fàbrica de la mesquita, més per poderosa intimitat de torturador que per sentiment religiós, donant en entendre que no són obrers, sinó odalisques donarem. Ravage Amer Zeymek i les ganes de conèixer realitats ocultes que sempre han existit i que ens il·luminen dites del tipus l'antic esclau és el pitjor amo. Ras dissecciona sense exhibicionismes de galeria els mecanismes dels dimonis humans, insistint en una via del cinema francès diametralment oposada a les produccions escarrancides que posen pomada l'immens melic de la burgesia parisenca. I és així com Ravage s'ha hagut de produir ell mateix aquesta tercera pel·lícula, després de 2 col·laboracions amb Films de Los Angeles, productora que comença a fer pudor d'optimització financera quan no treballa amb Eric Rohmer. Vet aquí una altra lectura possible de Le Dernier Maquis. El cinema d'autor és un comando de guerrillers que exposen, denuncien i dinamiten els desequilibris del cinema de consum que banalitza els valors i els conceptes de les relacions humanes. La fàbrica del cinema en descomposició, seguint la degradació dels referents universals, ens convida en Àlex a viure el maquis tot cobejosos d'inquietud espiritual. Des de París, Maria Rovira, per la finestra indiscreta.
Gràcies una vegada més, Maria Rovira. Has parlat de 800 canals temàtics de televisió, crec recordar. Però entenem alguna cosa? O quan hi ha més oferta, no som més esclaus encara de la impossibilitat de poder i saber triar què és el que volem veure? Per això cal ser, i per això cada setmana, fora de sèries.
How's that little fisher?
That's the only people on this island, and we all know it!
Hey,
Marta.
Bona nit, Ivan.
Vamos a hablar.
Ei, bona nit a tots els fora de sèries. Avui, com sempre, sí, parlarem. Però parlarem d'una sèrie on tothom parla.
Lo normal.
Bé, sí, però ens referim a que tothom només parla. Mm-hmm. Res d'escenes espectaculars, res de grans persecucions pel bosc o per la ciutat. Aquí tothom a parlar.
Per què?
Bé, doncs perquè hi ha algú que se'ls escolta. I això sempre és important a l'hora de mantenir una conversa, no? Però en aquest cas, qui escolta ho fa per un molt bon motiu.
Creo que ese tío es muy bueno en esto, lo hace mucho, es un verdadero profesional.
Exacte. Doncs amb tot això que us hem dit, segur que a hores d'ara ja sabeu que la sèrie de la qual avui parlem és En Teràpia.
No sé si hoy seré capaz de hablar, Paul. No debería haber venido. Debí cancelar la visita, lo siento.
¿Estás bien?
Sí.
Siéntate, siéntate.
He estado sentada ahí fuera en el parque unas 4 horas.
¿Fuera?
Sí. Pretendía cancelar la sesión, pero no estaba segura de poder llegar a casa sola. He venido en taxi. Mi coche está en casa. Dios, por lo menos eso creo. Sí, sí, está en casa.
Amb una posada en escena sòbria i sorprenent, la sèrie se centra en les sessions de psicoteràpia d'en Paul Weston, el psicoanalista interpretat per Gabriel Ryan, el de Sospechosos Habituales.
Te lo dije.
Però el que fa encara més peculiar In Treatment, que és el nom de l'original en anglès, és que cada capítol ens mostra la teràpia d'un pacient en funció del dia de la setmana.
Comprendes?
Doncs sí. Com que la sèrie s'emet cada dia de la setmana, de dilluns a divendres, seguim les evolucions de cada pacient setmanalment.
I bla, bla, bla.
Va. Exacte, apa, i a parlar que són 2 dies, que qui sóc jo, que d'on venim, oh, costi, sí, però aquí què passa?
No soy yo la que está aquí. No estoy aquí en absoluto.
Por supuesto que estás aquí, Laura.
No soy yo la que está aquí. Te impresionaría conocer a la persona que está aquí sentada. He hecho. Anoche hice cosas horribles. Oh, no me encuentro bien. Pero no quiero vomitar.
No importa, no pasa nada.
¿Pero qué dices? Es vómito, no voy a vomitar en tu alfombra.
Es una alfombra barata.
I quins són els 5 pacients que passen per la consulta d'en Paul? Doncs els dilluns, la Laura, una jove i atractiva anestesista que porta un any en tractament i que darrere dels seus problemes de parella s'amaga el seu amor cap al terapeuta.
Dios mío.
Els dimarts són per l'Àlex, un arrogant pilot de l'exèrcit que s'ha de sotmetre a teràpia a causa d'una operació a l'Iraq que va sortir malament.
¿Por qué crees eso?
Pues mira'm, Els dimecres és el torn de la Sophie, que arrossega problemes des que un cotxe la va atropellar mentre anava en bicicleta.
Continua.
Els dijous és el dia d'una parella, el Jake i l'Amy, que recorren al Pol perquè els aconselli sobre si han d'avortar o no.
No me arrepiento para nada.
I els divendres el pacient és el terapeuta. Sí, en Pol visita la Gina, a la que feia 10 anys que no veia, i li parla del seu matrimoni i de la frustració que sent amb els seus propis pacients.
Andrew tiene razón. Sé que le estoy siendo infiel. Hace mucho tiempo que le soy infiel.
¿Por qué no hemos hablado de eso antes?
Lo hemos hablado. Siempre he estado presente. Es que no te has dado cuenta. Pareces sorprendido.
No, sorprendido no. Es que no sé a dónde quieres llegar.
Esta no es la reacción que yo habría esperado.
¿Qué reacción esperabas que tuviera?
Tenía 2 escenarios en mi cabeza. En el primero me abrazabas y me decías: te quiero, Laura. Y hacíamos el amor.
¿Y en el segundo escenario?
Es como el primero, pero no hacemos el amor.
Que En Teràpia, per cert, una creació de Rodrigo García, fill de Gabriel García Márquez, és una molt bona opció que, a més, ha obtingut unes crítiques excel·lents.
No soy una opció.
Al nostre país teniu la possibilitat de seguir-la, com no, a través del canal digital de la Fox, de dilluns a divendres a mitjanit. Però ràpid, que aquest dilluns ja fan el capítol número 16.
¿Sabes qué? Estoy decepcionada.
No, home, no us amoïneu, que la primera temporada en té 45, és a dir, capítols suficients per consumir abans que no arrenqui la segona, que, per cert, l'HBO ja ha anunciat que portarà grans canvis.
¿Por qué ahora?
Mira, coses de l'audiència. De tot el repartiment només repetiran els 2 terapeutes i s'ha de veure si la sèrie repeteix format o passa a ser setmanal. No és un ultimàtum, però ho sembla.
Le dije, ¿qué te pasa? Y contestó, no sé lo que quiero, solo sé que no quiero dejarlo y volver otra vez. Y yo le dije, vale, pues decídete, o nos casamos o rompemos.
¿Entonces fue cosa tuya?
¿El qué?
Lo del ultimátum.
No, fue de él. Él tenía problemas con romper y volver, no yo.
Pero eso puede significar muchas cosas. Tú fuiste la que finalmente lo concretó. ¿Nos casamos o nos separamos? Ese fue tu ultimátum.
No, era él quien estaba con lo de romper. El ulti... Sí, vale. Yo fui la primera en decirlo, es verdad. Pero él se me echó encima. Dije que no sabía lo que quería y él dijo, tienes un día o dos para decidir qué es lo que quieres. Yo contesté, vale. Entonces se puso a llorar y bla, bla, bla.
A la finestra indiscreta. Fora de sèries.
Comencem el repàs a l'actualitat parlant de Cuatro, que ha començat a rodar una sèrie de terror protagonitzada per Mariel Cotillo i Eduard Farelo.
Sí, sí, el Genís de Vent del Pla estarà al capdavant de Hay alguien allí? La sèrie té l'argument clàssic. Parella amb fills es trasllada a viure a casa tenebrosa i comencen a passar coses estranyes.
Daniel Cebrián i Joaquín Górriz dirigeixen aquesta producció que se sumarà a una graella en la que Cuatro ja programa espais sobre fenòmens paranormals, com Cuarto Milenio, sèries com Entre Fantasmes o Medio...
Mentrestant, Antena 3 està concentrada en adaptar Life on Mars, una ficció britànica ambientada al cos de policia de Nova York.
L'ABC acaba d'estrenar, després de múltiples obstacles i endarreriments, amb canvi de protagonista inclòs, l'adaptació americana d'aquesta sèrie britànica ambientada a la policia de Nova York.
A la Nova York dels anys 70, per ser més exactes. Uh-huh. De moment ja se sap que en la versió espanyola el paper protagonista serà interpretat per Ernesto Alterio.
Ens movem de l'altra banda de l'oceà perquè ens encanta veure com Courtney Cox torna a tenir un projecte potent sobre la taula.
Després de veure com la seva Dirt queia de la Fox després de la segona temporada, la veterana actriu de Friends torna a la càrrega amb el pilot de Cougar Town.
El creador de Scrubs li ha ofert participar en aquest projecte on li toca interpretar una dona soltera amb un fill adolescent. Vaja, de dona atractiva als 40, que de fet és el que és.
I per acabar, com sempre, una dada. Avui, un preu. 14,99 dòlars.
No, no és dinero. No.
Això és el que val el primer disc del grup de Hugh Laurie, l'estimat Doctor House.
Sí, home, la formació es diu The Band From TV, i aquest primer treball, Hugging All The Covers, que a més porta un DVD, ja el podeu comprar a través de, per exemple, Amazon. Miquel, Jario, el muntatge musical, la Marta Ballesta i jo mateix, l'Ivan Rosquelles, tornarem la setmana que ve, va.
I vosaltres acabeu-vos les quatre castanyes i panellets que encara us queden de la setmana passada mentre consumiu capítols sense parar. Només amb ganes us convertireu en uns veritables fora de sèrie.
Adéu!
La finestra indiscreta.
Es un nombre como cualquier otro, ¿no? Tiene gracia.
Ten el oído alerta. Haremos un poco de ruido.
Él lo sabía.
No gaire soroll de moment, però més endavant sí. I demà més encara. Perquè abans hem sentit la nova cançó de James Bond, el Quantum of Solace, com s'ha de dir? Com s'ha de dir, en realitat? I demà, quan siguin les dues de la matinada, serà John Barry, que va ser el creador del so, James Bond, qui ens ocuparà per celebrar el 75 aniversari d'aquest compositor. Però ara fem David Arnold, que és l'hereu, l'autor de la música de Stargate i de Godzilla. Ara s'encarrega de tots els Bonds. I quan diem portem novetat musical i cançó de Bond, ens oblidem de com ha de sonar la banda sonora de les noves aventures de Daniel Craig. Així que per acabar la finestra indiscreta d'avui, i és el moment d'acomiadar-nos, Marta Ballesta, Ben Gestacio, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Ivan Rosquella, Gemma Safont, Valentí San Juan i Gerard López, us diem fins demà, companys, i visca Bond!
La finestra indiscreta.